Sortint del Cercle, un programa que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental. Un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària.
Bon dia, benvinguts a Sortint del Cercle, el programa de Ràdio Balaguer que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir i difondre experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental. Avui parlarem de les addiccions a substàncies, perquè les addiccions en general és un tema tan ampli que hi dedicarem més programes més endavant. Avui vindran el Roman, el Miquel Àngel, el Cisco, que ens en parlarà en primera persona. I també tindrem amb nosaltres la Sílvia i la Raquel per fer preguntes oportunes. I l'Oriol, que com sempre ens fa la recomanació cultural. Abans de començar, una molt breu descripció del que és una addicció. És una dependència física o psicològica a una substància o activitat que té efectes negatius en la vida d'una persona. Ara ja podem començar.
Sortint del Cercle.
Ara és el torn de l'entrevista. La Raquel entrevistarà el Roman, que ens explicarà la seva experiència en primera persona sobre coses que l'ajuden a superar aquesta dificultat que ha tingut. Bon dia, Raquel. Bon dia, Roman.
Bon dia.
Hola, bon dia, Roman. En primer lloc, donar-te les gràcies per haver vingut avui a fer aquesta entrevista, perquè és molt valent d'explicar les coses. Llavors, la primera pregunta seria quin motiu has tingut per acceptar a venir a fer aquesta entrevista?
Bueno, he vingut principalment perquè fa temps que sóc usuari del Servei de Rehabilitació Comunitària del Cap de Balaguer i quan m'ho van proposar no ho vaig dubtar perquè la Maria Rosa i la Núria m'ho van proposar i de seguida vaig dir que sí. I per ajudar a d'altra gent, si m'estan escoltant, que se puguin sentir identificats amb el tema d'addiccions.
Clar, de fet, com t'he comentat abans, penso que ets una persona molt valenta. Què penses que necessita també una persona que té una addicció per poder explicar-ho públicament?
Bueno, crec que és a base de temps que has d'agafar consciència de l'enfermetat que tens i te'n dones compte que tens un problema que no pots solventar tu mateix i necessites l'ajut de psicòlegs i dels professionals i tens que acudir a un centre perquè t'ajudin.
Mm-hmm. Doncs tens raó, se necessita molta ajuda avui en dia. I quan va començar l'addicció?
Pues l'addicció va començar de ben jove, envoltat de la gent que vaig començar a sortir de festa, de ben jovenet, vaig començar a beure i a consumir diferents tòxics i arran d'això vaig desenvolupar un trastorn mental i em va portar a tenir una malaltia mental que i després vaig desenvolupar altres addiccions que com el joc que em va portar a tenir diversos problemes durant anys.
Clar, quan m'has estat explicant de quan va començar, també fas molta relació a les companyies, no? I d'aquesta manera se contesta la pregunta de com va començar. Com és això que les companyies ens poden afectar, doncs, anar per un camí o per un altre, no?
Sí, és no saber ben bé amb qui t'ajuntes és molt important perquè et fa anar per mal camí les companyies que agafes quan ets jove i inclús quan ets si no saps triar bé la gent que t'envolta.
Clar, i parlant de que aquestes addiccions la vas començar sent jove, com te recordes tu que eres abans de l'addicció?
Pues era un noi molt actiu, molt esportista, estava sempre content i era molt, molt actiu i sempre estava amb ganes de fer coses i l'addicció em va portar a estar més baix de moral, a tenir problemes d'estar malament psicològicament, de frustracions, bueno.
Clar, llavors podríem parlar que hi ha un malestar existencial, no? És a dir, que un no es troba bé en aquell moment, no? I m'imagino que és per aquest motiu que és per el qual tu vas agafar aquest camí, no? Perquè hi havia un malestar dintre.
Sí, ben bé, costa molt saber identificar per què vas començar a aprendre tòxics i drogues i beure alcohol i començar a jugar i a consumir. Però en el meu cas, i ho he pensat moltes vegades, va ser per sentir-me sol, les males companyies, l'avorriment, el no tenir identificats objectius clars a la meva vida per saber on tenir les idees clares del que volia fer i, bueno, pues, no tenir els objectius ben definits.
Clar. I com te vas adonar que tenies una addicció?
Pues te n'adones quan veus que per tu sol no pots sortir-te'n. Quan ja passes de l'abús a l'addicció, quan per tu sol no veus que no te'n pots sortir i no entres en un estat que vols però no pots i ets incapaç de... L'addicció maneja la teva vida. Tu no ets capaç de controlar-ho.
Val. I penses que el teu entorn et va ajudar? O com et va influir a tu a l'hora de donar-te en compte?
Sí. Bueno, de fet, la meva família sempre m'ha ajudat i ha estat al meu costat incondicionalment i sóc un privilegiat per això. I després tinc el suport dels psiquiatres, del centre on vaig a fer, on faig teràpies i on faig el tractament d'addiccions, que em donen molt suport i tinc molta ajuda. I en aquest sentit em sento molt protegit, però sé que la meva addicció és molt forta i que sempre he d'estar alerta als estímuls i he de vigilar molt perquè l'addicció és molt forta.
I perquè el món ho fica molt fàcil, no?, per tornar a caure, la societat en general. Doncs ja hem parlat de quan vas començar, què és el que et va portar allí. Ara seria interessant saber que una vegada tu te n'has adonat del compte, has ficat remei, a quins reptes has tingut a enfrontar-te per poder portar la teva vida laboral, o com t'ha afectat en la teva vida laboral, la família? Quins reptes has tingut?
Bueno, pues en aquest aspecte a la feina vaig tenir que deixar la feina amb el meu germà, que sempre vaig treballar d'electricista amb ell. Actualment torno a treballar i estic en un CET, en un servei de en un centre especial de treball treballant, i ara me n'he anat a viure sol en un pis a prop d'on treballo. Tinc una feina i estic content en aquest sentit, però he tingut moltes dificultats durant molts anys per a causa de la meva addicció. Les meves amistats les vaig anar perdent, i bueno, he tingut molts hàndicaps i molts problemes durant molt de temps.
Clar, l'altre dia vaig llegir una frase buscant informació sobre el tema, que era molt interessant, perquè deia que quan una persona ja s'ha adonat de que té una addicció i ha ficat les eines per superar-la, diu que comença el pitjor, perquè comença l'esforç de veritat, que gratifica la transformació interna. M'imagino que això també t'ha tingut de passar tu, no? Quan ja te n'adones de l'addicció, estàs rebent aquesta ajuda, no és algo que ja aquí finalitzem i ja està curat, sinó que realment hi ha un esforç continu les 24 hores, 7 dies de la setmana, els 365 dies de l'any, no? M'imagino que...
Sí, perquè en veritat s'ha de canviar molts hàbits dels que normalment feies abans, i això és molt complicat i és difícil. I bueno,
però ho has aconseguit, o estàs lluitant?
Ho estic fent, estic en el camí.
Si em permeteu un petit comentari, jo vaig conèixer el Roman, que amb el Servei de Rehabilitació Comunitària, i és una persona que la vaig conèixer activa, vam anar un dia a excursió i vam estar tot el matí caminant, i és un noi, ara jo el veig bé, no coneixia el seu passat, però puc dir que moltes de les activitats que volia fer, almenys algunes, les està recuperant bé.
Molt bé. Després, quines estratègies utilitzes per superar el dia a dia?
Bueno, pues ja t'he dit que vaig a teràpies, estic rebent el suport dels professionals que m'estan ajudant. També tinc el servei del SASBI amb el pis que he anat a viure, i durant el dia a dia faig rutina, faig puzzle, faig mandala per intentar estar més tranquil. Tinc una rutina que intento seguir per tranquil·litzar i relaxar-me. Bueno, seguir una rutina t'ajuda a estar més tranquil.
És una molt bona suggerència, no? I és un repte per a tots el poder tindre una rutina, per així doncs també evitar caure i o tindre una recaiguda. I parlant d'aquest tema, m'agradaria també preguntar-te per què penses que algunes persones tornen a caure i d'altres no. És a dir, o per exemple, quan te sents tu quan veus que altres persones tenen una addicció?
Bueno, és que és molt... És, no és difícil tornar a caure si no fas les coses bé. En el meu cas, he recaigut diverses vegades i les recaigudes són molt fortes, més que al principi. Uh-huh. I quan veig algú que consumís i me n'adono que a vegades em genera rebuig la gent que consumís, i penso, de vegades em sento identificat i dic, què està fent aquest? I penso, això és el que feia jo abans. Uh-huh. I, bueno, pues, és una mica que em sento, bueno,
costa de definir.
Sí.
Vale. I estàs parlant de les recaigudes, però hem de pensar que això simplement és una recaiguda, no? L'important no és tornar sempre o mantenir els antics hàbits, no? Sí, l'important és, bueno, sí, he recaigut, però de la mateixa manera que m'he sortit la primera vegada, doncs també ho podré sortir,
sí,
ara.
Sí, és molt important saber aixecar el cap i aprendre dels errors i mirar endavant.
Clar, i a més tu ja tens unes eines, no? Com per exemple has parlat del fet de poder tindre rutines, com això, un ja ha après, no?, dels seus errors, i el fet de tindre ja conceptes nous de com poder superar-ho, pues imagino que també ajuda.
Sí.
I per últim m'agradaria fer-te l'última pregunta, és de que si tu tingués, si podries compartir amb nosaltres un desig.
Bueno, pues m'agradaria que la gent jove d'avui en dia fos més conscient dels perills que comporta l'alcohol i les drogues que miressin, que siguin més conscients. I el tabac mateix, que a mi m'està costant molt deixar de fumar, i penso que és una droga força complicada i que no se li dona massa importància.
Doncs sí, tens tota la raó, que com que és algo que és legal, no?, de que tothom hi pot accedir, doncs és molt fàcil caure amb alcohol, el tabac, i de totes maneres s'ha de ser conscient de que després de tindre una addicció també moltes vegades està relacionat una malaltia o un trastorn mental, i per això és molt millor, doncs, intentar evitar-ho, no? I doncs això, donar-li aquest missatge a les persones joves de que ni s'atansin, encara que sigui molt fàcil d'agafar-ho, però que n'hi s'atansin, que podran gaudir igualment de la vida.
Exacte, que encara que sembli que és una cosa inofensiva, no ho és, i això només es descobreix a la llarga, no al primer dia.
Doncs moltes gràcies, Roman, per haver explicat la teva experiència, i estic segura que també podrà ajudar a d'altres persones.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Roman.
Sortint del cercle.
Molt bé, i ara farem un debat aquí, una taula rodona, sortint del cercle, amb el Miquel Àngel i el Cisco, que ens en parlaran en primera persona, i la Raquel i la Sílvia, que tenen molta curiositat per saber una mica més d'aquest tema. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia a tots.
Avui parlem de les addiccions a substàncies, i bé, es tracta de veure una mica quines vivències hem tingut, com han superat. Hi ha falsos mites amb aquesta cosa, i tots coneixem, hem vist pel·lícules on hi ha persones amb addicció, però crec que això no s'ajusta gaire a la realitat, oi que no? O sí?
No, jo crec que no. La societat té molts prejudicis amb el tema de l'addicció, i llavors, claro, és un tema que està molt estigmatitzat encara avui en dia. Sí que hi ha molta informació, però la societat està molt intoxicada. Mm. Llavors, claro, sempre és un costum bastant tòxica, no?, el tema de deixar-nos emportar per el que són les modes, el cine, la televisió, internet, vull dir, llavors. La societat es pensa que sap del tema, però realment són bastant ignorants. en aquest sentit.
I algun d'aquestes coses que t'hagi fet mal personalment o que...
Sí, jo me recordo que a la meva època hi havia moltes pel·lícules, per exemple, Trainspotting. Sense anar més lluny, jo sempre he sigut molt cinèfil i Trainspotting va marcar bastant, però per lo dolent. Vull dir, llavors hauríem de preservar molt el jovent d'avui en dia el tema del cine, no? El tema també de l'internet i el tema de... Bueno, és que avui en dia també fiques videoclips i és que és tot tan tòxic.
Sí, tant.
Tan tòxic, vull dir, a nivell de... els vídeos musicals són eròtics i això també és una addicció, la pornografia. I, claro, si no comencem a regular això des de ben jovenets a l'escola... i a regular també l'ús del mòbil i l'ús de les tecnologies, les videoconsoles. Claro, arribarem a un punt que la societat estarà adormida i llavors serà molt propensa a tot tipus d'addiccions. Vull dir, és el que diem avui en dia, no? La generació de cristal. Som tan vulnerables, som tan fràgils que qualsevol cosa l'agafen i els destrossa la vida i el pitjor és que no es donen compte. Ni ells ni el voltant, perquè el voltant es pensa que és tot políticament correcte, tot socialment.
Exacte. El tema de les addiccions és preocupant, però també és un tema tan ampli que vam decidir separar-lo en addiccions a substàncies, que és el que parlem avui, addiccions a altres comportaments, ho farem també més endavant, és un tema que tenim pendent, però clar, com que és tan ampli, podríem parlar tot un dia en sense, doncs ho acotem una mica. I clar, un dels problemes d'aquestes coses que dius, tant les pel·lícules com les xarxes socials, és la normalització, i això també fa molt mal.
Exacte.
Tenim normalitzat una cosa que en el fons és perjudicial.
Exacte.
Sí, sí.
I penseu vosaltres que la genètica o el fet que hàgim vist des de molt petits persones que han pres aquest tipus de substància ens afecta? És un punt...
Jo podria dir que jo soc era consumidor d'alcohol i ja la societat a la que visquia en un poble i era molt normal de tindre damunt de la taula el porró. O si no, per exemple, quan sortíem d'escutu, vien a casa a buscar pan vi i sucre. I jo crec que això em va fer que tirés cap a l'alcoholització. I vaig estar molt de temps, quan ja era un adolescent, pues, prenent cerveses, i ja quan vaig ser més gran, pues, cubates i així. No tinc cap experiència més que la de l'alcohol, però aquesta va ser molt, molt forta i ara estic bé, gràcies a Déu, perquè fa potser 10 anys que no consumeixo res i és important que la gent d'avui en dia això ho tingui molt en compte.
Moltes felicitats, Miquel Àngel. I, de fet, això també és un mite. Encara que només tingués una addicció a l'alcohol, no és només una addicció a l'alcohol, perquè no és ser addicte, no és ser addicte a tot. Una única substància ja et fa addicte i et capgira
sí,
la vida.
Sí, sí, sí.
Per exemple, us ha generat problemes? Us ha trastocat la vida?
A mi m'ha ajudat saber, per exemple, que els meus avis eren addictes i això, com que m'ho anaven explicant de petita i m'anaven dient l'alcohol, i he estat tan normalitzant veure algú bevent algo, fins i tot vas a TikTok, que és una red social que veuen els joves i tothom estava bé i no passa res. Però, per exemple, a mi a la universitat, que és una època es fa ser normal, i jo, pues, quan sortia a la marxa, també, vinga, anem a veure. Però quan vaig veure que ja era un problema, vaig recordar els meus avis. I allò mateix va ser... el mateix dia que em vaig recordar d'això, vaig anar al bar, em vaig demanar un cafè amb torrefacte i allà se va acabar la història. Però realment va ser perquè la meva àvia em va matxacar molt amb la història que els meus avis eren alcohòlics.
Sí, jo penso també que la família té un paper molt important, no? Llavors, els patrons, els costums, no? Que tenen, doncs, tant socialment com també dintre de la família, quan hi ha una reunió familiar, doncs també juga un paper molt important, no? La família també ha de ser conscient, no?, de com educa els nens de ben petits i el que està socialment acceptat i el que està socialment... Vull dir, i aquí és una línia molt fina que s'elimina molt, també, el tema aquest de la família. És que la família és molt important.
Bueno, clar, sí, és que l'educació...
És cèntrica de la teva ajuda que et poden fer. Jo estic encantat de la vida dels meus pares, però també, o sigui, sobretot d'ells, però també dels professionals i les coses que m'he pres recomanades pel psiquiatre.
Mm. Clar, la família, en aquest sentit, heu parlat de les dues vessants. Una, que pot normalitzar, en aquest cas, el consum d'alcohol, o a vegades també el consum de tabac, que és molt habitual que abans els pares fumessin, però també són gairebé imprescindibles per poder-ne sortir. I si no és la família heredada, pot ser la família elegida, però no en pots sortir sol, necessites ajuda.
Sí, jo crec que la família és fonamental. Fonamental, perquè ja partint de la base de que tu sol no pots sortir del problema que tinguis, de qualsevol substància a la que estiguis addicte, necessites ajuda tant professional com anímica i un acompanyant o diversos acompanyants. Comunicar sempre que t'apoyo o no, i que et diguin les coses com s'ha de ser. Vull dir, també has de ser humil per saber demanar ajuda. I això no és fàcil tampoc, saber demanar ajuda. I les famílies també estan molt cremades perquè han estat tota la vida patint i els has enganyat, s'has fet mil maleses. I, claro, tornar a començar un ambient que, no passa res, fem borrón i cuenta nueva, és que és impossible. I llavors has de ser molt conscient, tant tu com la part familiar, de que heu de treballar en conjunt. I això necessita ajuda professional. Mm-hmm. Però tu sol, no?
I què et va portar a demanar ajuda?
Jo particularment va ser el tema de tocar fons. Perquè mentre que ets jove i vas tirant i tens 30 anys i vas fent, dius, encara tinc... No tens les idees clares, ets... immaduresa, també, vull dir, és una mica de tot, no? Vull dir, és que ara mateix, però el principal és no haver tocat fons.
I com te n'adones que has tocat fons?
Doncs quan veus que ja tens una edat, quan veus que ja no tens cap oportunitat, que la gent ja ha perdut la confiança en tu, que estàs sol, perquè estàs sol. Estàs sol perquè t'ho has buscat tu. I no valen excuses. Ja dius, és que, a part, els problemes de salut, tant físics com mentals, perquè... Això també és un paper molt important, no?, el tema de la salut mental, les addiccions. I mentre que vius una vida, diguem-ne, tòxica, que ho maquilla tot, no ets conscient de la realitat. I llavors arriba un punt que tens aquests moments de lucidesa, no?, que dius, iep, què estic fent? Uh-huh. Un dia que estàs sobri, no?, que dius, vull parar però no puc, no?, que és una mica el que deia Roman, però sempre hi ha un detonant que et fa dir fins aquí.
Penses que la família o els teus amics se n'adonen abans?
Sempre. Tu et penses que... Clar, com que distorsiones molt la realitat, tu et penses que portes una vida exemplar perquè treballes, no? O perquè dentro de lo malo, pues, vaig fent,
també
no?
Sempre dius allò de jo controlo.
Vaig fent, ni tan mal, vas... com que intentes enganyar algú, però realment no estàs enganyant
a
ningú,
mateix.
Perquè tothom sap de la teva temàtica, tothom, tant el jefe de la feina com la veïna, com l'amiga de la teva mare, tothom sap de quin peu calces. I tu penses que ho fas mig bé, però realment no enganyes a ningú. A part, vull dir, també del poble, no?, del poble en el que estiguis, i a veure, això potser surt una mica del debat, no?, però si vius a un ambient com Barcelona, que no es coneix ningú, però, escolta, però clar, si vius aquí a Balaguer, un poble com Termes, un poble com, que tothom se coneix, sí, és que ràpid ja t'identifiquen. Vull dir, llavors, hi ha un moment que, clar, que mentre que tu distorsiones la realitat, dius, pues vaig fent. Però hi ha un moment que te ve a sobre tot això, que dius, què estic fent a la meva vida, què estic fent amb el... qui sóc jo realment, no? I no t'ubiques. I el pitjor és que també veus que les teves accions tenen repercussió a la teva família, també, perquè dius, és que jo si he fet passar tan malament a la meva família, que vulguis o no, ells també... O sigui, jo va haver un moment a la meva vida que tenia que anar per carrer amb una mica de vergonya, diguem-ne, no? I, claro, no pensava que ells també... Llavors, quan ets conscient d'això, que és el que deia abans, no? El detonant, no? I dius, sempre hi ha un moment que, de lucidesa que dius, ei, què passa? Llavors ets més conscient de la realitat i és quan dius, quan comences ja... Però bueno, ha de ser un procés de perseverància.
Vull dir, sí, tant.
No, avui estic flex i demà ja veurem. No, no, és a dir, perseverant i cada dia, i és un repte diari cada dia.
I què has après fent tot això? Durant el tractament, la superació?
Home, l'autoestima, sobretot. Perquè si tu ets addicte a alguna substància o algo, és realment perquè no t'estimes. Vull dir, perquè si t'estimessis, qualsevol persona amb dos dits de front no seria addicte. Però sempre tens l'autoestima molt baixa, te sents buit, que és el que deia abans la Raquel, el buit existencial, no? No tens una identitat clara de qui ets ni cap on vas. I llavors, doncs, tires cap a lo fàcil, que dius, bueno, pues, avui, doncs, em prenc quatre cerveses o em fumo quatre porros o em prenc quatre ratlles i mira, i demà serà un altre dia. Però de moment avui ja m'escapo. Però és que l'endemà encara és pitjor. I sempre estàs buscant la manera d'escapar de la realitat, de viure algo que no et faigo pensar en el dia a dia, en els problemes, que has de tindre molt valor per afrontar la vida en la vida quan estàs mentalment intoxicat, no? Quan ets un addicte, has de ser molt valent per reconèixer que tens un problema i per tirar endavant.
A part de valent, també penso que has de ser una persona molt humil per demanar ajuda.
Sí.
Buscar-la i demanar ajuda, no? I també molt perseverant, perquè això no és cosa de que, ui, ja estic curat.
No,
no, és una lluita diària.
Sí, realment l'autoestima et ve quan realment ets humil. I viceversa, no sé si m'explico.
Sí.
Vull dir, tu mai seràs humil si no t'estimes, perquè quan no t'estimes t'és igual tot. Llavors, el concepte d'humilitat no saps el que vol dir, perquè realment vas en plan a peixos descobert, aquí estic jo i me menjo el món. I realment ets un covard, perquè com que no et saps afrontar el dia a dia, te drogues. Llavors, t'estàs enganyant, distorsiones molt la realitat. Sí, has de ser humil, evidentment. Has de ser humil per reconèixer que realment necessites ajuda.
I aquest fals mite, crec, de mentir que diuen tots. És que les persones que tenen addiccions menteixen molt.
Claro.
És veritat o
sí,
és
sí,
fals?
Sí, sí, claro, perquè tu ets egoista, només penses en tu. T'és igual tot, t'és igual la teva mare, el teu pare, la filla, la dona... Tu només mires el teu plaer instantani, que és...
La recompensa fàcil.
La substància fàcil i a lo fàcil, sí, com tu m'has dit. Jo l'únic que vull és el plaer immediat. Llavors em torno egoista. Llavors, clar, aquí no tens consciència de lo que és la humilitat ni lo que és estimar-te, perquè una persona egoista o se pot estimar molt o realment no s'estima gens. Vull dir, és un concepte molt profund.
Sí, a vegades van com molt pujats a ego.
Exacte.
O realment l'autoestima... Bueno, potser és un fals ego.
Sí, és un fals ego.
Vale? Però...
És una màscara que tu... És un paper que interpretes. Jo sempre ho he dit a les teràpies que he fet, que jo sempre he interpretat un paper. Sempre. Tant a la societat com a la feina. I al final, és el que deia abans, que no enganyes a ningú. Però tu acabes creient-te aquest paper. Saps? Vull dir, bueno, pues, sóc així i no canviaré mai, però realment no ets aquesta persona, perquè tens una crisi d'identitat.
Sí.
I tu mateix t'ho creus, que és lo fort.
I quan s'ajunten el que has explicat, per exemple, a la feina, el que has explicat a la família i el que has explicat als amics, i res coincideix, perquè, clar, són versions que tu vas donant i, pues, per exemple... et surts d'un guió en un altre, ja clar, ja comencen a no ser veritat. I llavors, clar, tothom t'enganxa.
Exacte.
I aquí és quan suposo que un se n'adona que...
Sí, però quan estàs intoxicat, quan te n'adones, com dius tu, te fots una ratlla i ja està. I ja te n'oblides. I t'és igual tot.
Que
I això
no?
És... Sí, és duro, però és el que necessites en aquest moment, per no pensar.
I què li demanaries tu a la societat perquè això no passés? perquè... Que...
Honestitat.
Honestitat.
Estem en una societat que careix molt de l'honestitat. És una societat que ho vol tot ara mateix, molt postureo i molt capitalista, molt... Bueno, no entrarem ara amb això, però molt consumista, millor dit, ¿vale? I hem d'educar els valors de tota la vida. Encara que diguin que ets un retrógrado, però jo crec que realment són imprescindibles.
I el fet de que tu, bueno, vosaltres ja heu demanat ajuda, teniu ja unes estratègies, què li diríeu vosaltres a alguna persona que veieu que va pel mateix camí que ha anat que està anant pel camí que vosaltres hi heu anat? No sé si m'hi he explicat.
Sí, sí. Demanar ajuda és el primer, no? Però, claro, jo crec que és més important que xarri, que no s'amagui res. Que no s'amagui res, que sempre xarri amb algú de confiança, amb el pare, la mare, amb l'amiga, amb l'amic. Que xarri, que comuniqui. Mira, avui em sento així. Però, sobretot, que sigo honest en si mateix.
Penseu que vosaltres també podeu ser d'ajuda?
Sí, i tant. Jo crec que puc ajudar a persones que tenen problemes d'addicció i això els farà que veient una persona en primera persona, pues els hi tocarà més la fibra sensible i llavors veuen que te n'has pogut sortir i ells poden tindre una miqueta... una espurna que els fa igual el clic.
La gent el que vol són fets. No vol que els hi xarris. No vol que els hi diguis, mira que bé que estic. Diu, vale, però deixa'm veure el teu dia a dia. A veure si realment has canviat. Perquè a mi, per molt que em diguis avui que estàs bé, si jo la setmana que ve et veig. Vull dir, la gent no vol una superclasse teòrica de wow, d'addiccions. No, el que vol són fets.
Clar. És a dir, sobretot, és parlar, tal com has dit, i parlar honestament, tant per part de les persones que han viscut, com les persones que potser ho estan vivint ara, com la gent de l'entorn. És a dir, ser capaç de dir les coses. Crec que és una molt bona frase que per poder-nos quedar i acabar...
Comunicació.
Comunicació, però comunicació honesta.
Honesta.
Perquè si no, no val la pena.
Exacte.
Moltes gràcies. És un tema molt interessant i potser en farem més programes més endavant.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Fins aquí el debat. Abans de marxar, passarem a la recomanació cultural amb l'Oriol. Bon dia, Oriol.
Hola, bones, què tal? Com estàs?
Molt bé, aquí, què tens per explicar-nos?
Doncs mira, la temàtica de les addiccions ha estat molt i molt i molt present a la cultura. Comencem, va.
Comencem.
Qui no coneix Trainspotting? Acabeu de parlar. És la pel·li del Danny Boyle basada en la novel·la de l'Irving Welsh. Doncs bueno, a veure, sí, que està... pots dir que té mal... Crec que no entre bé, però, bueno, al 1989 el Gus Van Sant va escriure i rodar Dragster Cowboy, que és una cosa totalment diferent. I una pel·li bastant crua, però pot ser més crua per estar basada en fets reals és Jo, Cristina F. del 1981, basada en el llibre de la pròpia Cristina. De fet, a partir d'aquest mateix llibre, el 2021, l'Amazon Prime va estrenar la sèrie Los niños de la estación de zoo. Però, bueno...
Però sí. aquesta pel·li... també és americana o...
No, és alemanya.
Ah, això canvia.
És alemana. Si aquestes pel·lis són, i llibres són més o menys interessants, jo ara agafo i me'n vaig més enrere. Me'n vaig al 1955 per recuperar una obra mestra del gran Otto Preminger, el mateix d'Anatomia d'un assassinat o Tempestat sobre Washington, i que tracta el món de l'addicció a l'heroïna d'una manera bestial. I el paper principal és el Frank Sinatra, que està d'Oscar. No el va guanyar, però bueno, això és una altra història. I també és curiós perquè en aquell 1955 ja es reflectirà la ludopatia en aquesta pel·li. Per això, quedeu-vos amb aquesta. El hombre del brazo de oro, com se'n diu, de l'Otto Preminger. Després, mira, perquè fa les cançons, ara em diuen que fico una mica de rock, però sí, mira, estic pensant en Cold Turkey de John Lennon, o Sister Morphine de la Marianne Faithfull.
Sí,
però bueno,
jo ara com a oient naïf et diria que hi ha una enorme quantitat de música que parla d'addiccions,
sí. No? Mira, sí, pues mira, un montón. Mira, més cap aquí podríem pensar de la nostra generació, la carrera i del Toya d'Extremoduro, que és tot, que, i gran cançons d'Extremoduro. Però bueno, també hi ha Un cavallo llamado muerto del Miguel Ríos, i, que és una cançó bastant canyera. I bueno, i mira, i no fico el Santos Mártires Yonquis del Rafael Berrio perquè ja el vam ficar l'altre dia al toc, perquè si no hagués ficat aquesta. En comptes d'això, una cançó amb doble sentit de l'Enrique Bumburi, del disco Flamingos, un dels seus millors discos per mi, amb l'inequívoc títol de Enganxado a ti.
Doncs moltes gràcies, Oriol. Ha estat un super dia de recomanacions i amb això hem acabat el programa d'avui. Us han parlat Roman, Sílvia, Raquel, Cisco, Oriol i qui us parla, el Jordi. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens podeu enviar comentaris, dubtes i peticions al nostre compte d'Instagram, @sortintdelcercle, on també trobareu les nostres recomanacions. Ens retrobem a la propera emissió de Sortint del Cercle. Deje la vergüenza a un lado. Solía importarme, pero ahora mis venas arden y necesito un poco más. Enganchado a ti, no lo voy a negar. Si te digo me he quitado, no es verdad. Las evidencias no se pueden ocultar. Enganchado a ti, se me nota al andar. Por la noche o por el día, siempre igual. Lo reconozco, no sé disimular. Aunque me transformes, aunque sea un Mr. Hyde encantador, no seré la excepción. No sé cuál es la medida hasta que todo termina. Nunca supe decir basta, no creí que hiciera falta y necesito un poco más. Enganchado a ti, no lo voy a negar. Si te digo me he quitado, no es verdad. Las evidencias no se pueden ocultar. Enganchado a ti, se me nota al andar. Por la noche o por un día, siempre igual. Lo reconozco, no sé disimular.
Sortint del Cercle, un programa que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental. Un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària.